l'Infovespre.
Bona tarda, és dimarts 22 de gener de 2019. L'actualitat ens porta avui a Pineda de Mar, on aquest migdia s'ha fet una concentració i s'ha guardat un minut de silenci en record al nadó de 2 mesos, presumptament maltractat pel seu pare, que hi coneixíem que moria a la Vall d'Hebron com a conseqüència de les lesions que tenia. Hem anat a Pineda i hem parlat amb l'alcalde i avui sentirem les seves declaracions per arrencar l'Infovespre, que ara comencem avui, tot just que el Departament de Salut ha emès les seves conclusions en relació a l'atenció hospitalària que va rebre el petit. De seguida ho detallem, abans ens presentem Jordi Terme als controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. L'alcalde de Pineda ha demanat que la justícia actuï amb contundència contra el pare que presumptament va maltractar el seu fill de 2 mesos i que hi va morir a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ingressar amb lesions greus al cervell i al cos. Xavier Mor ha dit a Ràdio Calella Televisió que no comparteix la decisió judicial de deixar en llibertat amb mesures cautelars el pare. De fet, la Generalitat ha demanat que es revoqui la seva posada en llibertat. L'alcalde de Pineda ha concedit una entrevista a la ràdio en què aclareix també quin és l'avís que van rebre els serveis socials municipals, que assegura van actuar correctament. El Departament de Salut ha conclòs en la seva investigació que l'atenció clínica que va rebre l'infant presumptament maltractat va ser la correcta en tots els centres hospitalaris on va ser atès, entre ells l'Hospital de Calella, on una infermera va notificar que seria convenient realitzar un seguiment del nen per possibles problemes d'educació sanitària dels progenitors, però no es va donar l'alerta per maltractament. Calella ha crescut en població segons les dades oficials del Padró Municipal i en tancar l'any 2018 a la ciutat hi ha 18.728 habitants, 247 més que abans de la revisió feta. Calella és una població força equilibrada entre homes i dones. Dels 18.728 habitants, 9.152 són homes i 9.576 són dones. En poc més d'un mes es tanca el termini per presentar els treballs literaris als Jocs Florals, el certamen que aquest any arriba a la 37a edició. Parlarem amb el president dels Amics de la Poesia i secretari dels Jocs Florals, Josep Miracle, qui ens avançarà els premis que s'entregaran, que arriben amb novetats. Calella serà la capital del Ball de Gitanes del Vallès al cap de setmana del 27 i 28 d'abril, una dansa tradicional arrelada en diverses comarques del Principat, de la Catalunya Nord i del País Valencià. El president de l'Agrupació de les Colles del Ball de Gitanes del Vallès, Llorenç Solà, ens explicarà el programa d'activitats que faran aquí a Calella. I la Volta a Catalunya ha atorgat la medalla d'honor de l'organització a l'Ajuntament de Calella. S'entregarà amb motiu de la presentació de la 99a edició de la Ronda Ciclista que arrencarà de la nostra ciutat el pròxim 25 de març. Un minut de silenci seguit d'un llarg i sentit aplaudiment és l'homenatge que li han fet aquest migdia els veïns del nadó de 2 mesos que hi moria com a conseqüència de les greus lesions que suposadament li va causar el seu pare, qui s'investiga per un presumpte delicte de maltractament. El consistori pinedenc havia convocat una concentració a la plaça de l'Ajuntament que ha estat seguida per unes 300 persones al lloc on els veïns han improvisat un espai de record amb espelmes i un peluix. L'alcalde Xavier Mor ha assegurat que no comparteix i li costa d'entendre la posada en llibertat del pare, que encara amb mesures cautelars, qui va confessar haver sacsejat el menor.
No vam entendre aquesta decisió, que hem de respectar, com no pot ser d'una altra manera, però que la ràbia no deixa espai per entendre-ho, no? I no es pot entendre que quan una persona sembla que ha manifestat doncs, que ha existit aquest maltractament, doncs pugui estar en llibertat. No ho enteníem i, per tant, demanem que la justícia actuï ràpidament perquè aquesta persona, doncs, com a mínim, pagui el que ha fet.
La DGAI ha sol·licitat al jutge que revoqui la mesura de llibertat amb càrrecs i l'Ajuntament de Pineda diu que també s'ho planteja. L'alcalde ha assegurat que els serveis socials del municipi van actuar i respondre correctament, tot i avançar que reforçaran els mecanismes per prevenir els maltractaments infantils. Els pares del nadó, dos joves de 20 anys, van instal·lar-se l'estiu passat al barri del Carme de la població. Segons ha aclarit Amor, la família era usuària dels serveis socials del municipi perquè se'ls donava una ajuda alimentària.
era una família que s'atenia per un tema d'aliment, per tant, un ajut exclusiu d'aliment, cap altra alarma, diguéssim. Quan va néixer el petit, van ampliar aquest ajut al petit perquè, bueno, doncs havia un tema d'alletament del petit que no anava bé i se li havia de donar un reforç, i aquest era el que teníem. Quan vam rebre aquest avís, aquest dubte de maltractament, doncs l'Ajuntament va fer el que toca fer, posar-se en contacte amb el CAP i activar nosaltres també, donar hora a la família per rebre'ls i per poder fer una observació visual, que és molt complicat també des de serveis socials, doncs de si tot estava correcte. En les anteriors visites tot estava correcte, perquè torno a dir que l'ajuda que es demanava era només de rebut solidari.
El consistori es personarà com a acusació particular en el cas per, segons ha dit l'alcalde, exigir que es faci justícia. També els veïns han parlat del desconcert que els provoca el fet que el pare del nadó, que va confessar haver-lo sacsejat en una primera declaració davant del jutge, estigui en llibertat. Escoltem-los.
Molta pena, sobretot molta pena, i pues, no acceptar el maltractament ni la mort del pobre nadó.
Jo he sigut veïna de Pineda i vaig estar vivint 20 anys i més he viscut en el barri.
Pues molt de dolor.
I és un barri molt obrer i amb molta estima. I sap greu, aquestes coses saben molt de greu. Siguis familiar o no siguis familiar, un nadó és molt innocent. Perquè a part el poble està molt, molt dolgut. El poble està molt dolgut i necessitem un raig d'esperança.
Home, doncs això, la tristor, la ràbia, la impotència, la injustícia de com poden passar aquestes coses, és que és increïble, és que quan ho sents, primer no t'ho creus i parlava de maltracte, que no ho entens, però mira com ha acabat, no? Ha acabat d'una manera molt trista, no? I això és molt preocupant, és a dir, que fins i tot comences a plantejar-te com a societat, qui som, què fem, què pensem, on te volem anar. S'ha de fer alguna cosa, no pot ser que passin aquestes coses. I a sobre te n'assabentes, a més, aquest dematí per la ràdio, que aquest, el pare que s'ha confessat i autor del fet, que estigui al carrer. No sé quina justícia hi ha en aquest país, no sé què es pensa, és una cosa amb molta impotència, molta impotència.
S'està a l'espera que el síndic de Greuges emeti una resolució sobre com va funcionar els protocols de coordinació existents en casos de maltractaments infantils després de la reunió celebrada la setmana passada. El Departament de Salut, de la seva banda, ha conclòs a la seva investigació que l'atenció clínica que va rebre l'infant presumptament maltractat va ser la correcta en tots els centres hospitalaris on va ser atès: l'Hospital de Calella, l'Hospital de Mataró, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i també el CAP de Pineda. La inspecció ha entrevistat a tots els professionals que van estar en contacte amb l'infant: 7 metges, 4 infermeres i 2 treballadores socials. Alhora ha analitzat la història clínica del pacient a partir de les declaracions dels professionals i de les proves realitzades. La inspecció ha conclòs que una infermera de l'Hospital de Calella va notificar la treballadora social del mateix hospital que seria convenient realitzar un seguiment del nen per possibles problemes d'educació sanitària dels progenitors. Aquesta va contactar amb la treballadora social del CAP, que va iniciar el procediment establert fent la comunicació a l'educador social dels serveis socials municipals. En un comunicat, Salut també ha informat que cap facultatiu va activar el protocol de maltractament infantil per risc greu abans del dia 4 de gener perquè no es va identificar cap incident que fos motiu d'activació. Tots els professionals coincideixen en que, mentre van ser al centre sanitari, el comportament dels pares envers el nadó no diferia del de la resta de pares. Afirma que les exploracions i els mitjans aplicats als diferents professionals sanitaris són adequats i que tots ells coincideixen en les valoracions i els registres clínics. Tot i així, s'han detectat errors administratius en la identificació de l'infant amb el codi d'identificació personal correcte, un fet que va comportar que els diferents professionals no tinguessin els mateixos antecedents a l'hora de visitar el nadó. Això, però, no variaria l'exploració clínica de l'infant. El Departament de Salut treballa en una actualització del protocol clínic assistencial que es preveu aprovar en aquest primer trimestre de l'any, el document que es basa en el protocol marc d'actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya. Ja està redactat i es troba en procés de revisió de l'aplicació territorial i de la DGAIA. Les principals novetats són el tractament per primera vegada del maltractament prenatal i la creació d'un annex específic per maltractament a nadons.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme ha plegat i publicat les xifres oficials de població de la comarca, desglosades també per municipis en base a la revisió dels padrons municipals. L'anàlisi demogràfic confirma que Calella, com és la tònica al conjunt del Maresme, ha guanyat habitants, en concret 247 persones. El padró municipal es situa en les 18.728 persones, un creixement percentual de l'1,34%. Calella és una població força equilibrada entre homes i dones. Dels 18.728 habitants, 9.152 són homes i 9.576 dones. La població comarcal era de 447.824 habitants, amb un increment del 0,85%. La xifra és superior a la mitjana catalana.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Els lletraferits tenen poc més d'un mes per enviar les seves creacions per participar als Jocs Florals de Calella, que enguany arriben a la 37a edició. En podem parlar amb el president dels Amics de la Poesia i secretari dels Jocs Florals, Josep Miracle. Bona tarda.
Bona tarda.
Aquest any els Premis Literaris venen amb diverses novetats, entre elles el Premi Concepció Urgan, que estarà dedicat al mar, oi?
Sí, efectivament. Bé, nosaltres en el cartell de premis, doncs, ja a l'edició passada vàrem anunciar públicament, davant del fet de que, sortadament, Concepció Urgan va morir, doncs vàrem anunciar públicament en l'edició passada que aquesta edició, doncs, incorporàvem el Premi Concepció Urgan amb la temàtica del mar com a principal element.
Serà un premi que es quedarà ja instaurat o serà únic d'aquesta edició?
No, a partir d'aquesta edició de Jocs Florals, doncs, ja queda incorporat en aquest cartell de premis. Mm.
També hi haurà un premi que exalta els valors de la llibertat. Aquesta edició, de fet, s'ha tenyit de color groc.
Sí. Bé, nosaltres també ens solidaritzem amb aquest fet tan esperpèntic, doncs, que està travessant el nostre país. Volem, doncs, donar aquesta pinzellada dins de les nostres possibilitats. Volem que, doncs, els poetes ens puguin cantar amb el seu poema aquests valors de la llibertat que tan necessitats estem.
I aquest serà en el Premi Francesc Castells. La resta de premis són els mateixos que l'any passat?
Sí, bé, com cada any ja sabeu que tots Jocs Florals es composa de la flor natural, l'englantina i la viola, que són els tres premis bàsics de tots Jocs Florals. Després, cada entitat organitzadora pot incorporar els premis que creuen més adient. Nosaltres incorporem els premis Maria Cardona, que cada any només amb una temàtica diferent, i aquest any que demanem als poetes que ens cantin els llamps i trons. Veurem quines pateques ens faran amb creació literària. Després tenim el Premi Concepció Urgan, que ja hem dit que està dedicat al mar enguany, el Premi Francesc Castells, dedicat als valors de la llibertat, i el Premi Francesc Grau, que és de la millor prosa poètica de tema lliure. Nosaltres també creiem, amb els Amics de la Poesia, estem molt capficats que el jovent també, aquest jovent que escriu, doncs tingui el seu punt bàsic en els nostres Jocs Florals, tant en poesia com en prosa. I incorporem el Premi Juvenil La Llopa, que és de poesia de tema lliure, i el Premi Germana Saula de prosa poètica juvenil de tema lliure. Diguem, aquest és el nostre cartell de premis que, bé, esperem poder rebre molts treballs fins a la cloenda del pla de rebre treballs.
Els treballs s'hauran de lliurar abans del 25 de febrer. Si li sembla, recordem com s'han d'enviar, que pot ser en format digital o també en format paper.
Efectivament. Nosaltres els treballs els podem rebre, s'ha de fer per triplicat, han de ser inèdits, això és una base primordial, i no premiats en cap altre certamen literari. Per tant, llavors, i en llengua catalana. Poden presentar en ordinador, enviar-nos-lo per ordinador, i amb una sola cara i per triplicat. Les obres han d'anar sense signar, amb títol i lema. Després els treballs no poden sobrepassar els 100 versos o línies, i les proses poètiques és d'un màxim de 3 folis pel Premi Francesc Grau i d'un màxim de 2 folis pel Premi Juvenil de Prosa. També podem rebre els treballs per format Word a través de l'adreça electrònica dels Amics de la Poesia @homai.com, amb un document de treball amb el poema o la prosa i amb un altre que ens indiquin doncs, tot el que és l'aplica amb el seu nom, adreça, telèfon i dades personals.
I el veredicte del jurat es podrà conèixer a la gala dels Jocs Florals, que serà el diumenge 31 de març a les 12 del migdia. No sé si ja han decidit el lloc.
No, estem a punt de poder-ho conèixer, però encara no tenim aquest petit detall, però tot indica que és, t'ho poso amb interrogant encara, estem fent els passos a poder-ho fer a l'Església de l'Escola Pia de Calella.
Per tant, es traslladarà moment... aquest any, serà un lloc nou?
No, ja ho vàrem fer-ho fa, si no recordo malament, el 2015, també ho vàrem fer-ho en aquell indret, mentre la Sala Mozart estava en obres,
sí.
Bé, va quedar un lloc molt, molt adient, molt, permeteu-me que ho digui, molt coquetó, recull molt bé el que és la bellesa del lloc, i aviam, un acte doncs, amb aquesta singularitat també ens interessa que sigui que la gent de fàcil accés per la gent. Per tant, estem en aquesta fase de intentem doncs, poder aconseguir el lloc, però en aquest moment encara no te puc donar la certitud de definitiva.
El jurat d'aquesta edició estarà format per una professora i poetessa, també pel mossèn de Calella, i per una assessora en llibreria. Per tant, molt relacionats també tant amb la banda de la poesia, de l'escriptura, però sí. També amb l'Església. Precisament estarà molt relacionat, si aquest any finalment es fa aquí a l'Església de l'Escola Pia, també hi haurà tot coordinat, oi?
Bé, però no hem buscat perquè es faci allà, perquè allà, com a membre de jurat, mossèn Cinto Busquet, el nostre rector, capellà i escriptor, sinó, més aviat, nosaltres vam escollir la persona de mossèn Cinto com a persona literària, com una persona que escriu i que fa poesia també. Aviam, el seu valor literari és el que en aquest moment més hem valorat per l'acte nostre.
I hi haurà també el discurs de mantenidor que serà càrrec de l'editora i filòloga calellenca Anna Grau. Durant aquesta edició també es farà un homenatge als 50 anys del grup Pavimultor, oi?
Sí, efectivament. El grup Pavimultor, des d'un primer inici que van començar amb els Jocs Florals de Calella, sempre els hem tingut al nostre costat. Sempre hem tingut aquest punt de col·laboració que sempre els hi han volgut agrair. Però enguany que ells commemoren 50 anys de la seva entitat, què més doncs de dedicar aquests Jocs Florals a ells i a tota la seva feina i a tota la seva entitat.
L'any passat, vostè mateix va fer entrega del text fundacional de la Carta de Població de Calella, que es va segellar fa 681 anys. No sé si aquest any també tenen alguna sorpresa prevista.
No, en principi no tenim... encara no hem dissenyat ben bé el que és l'acte del veredicte de la festa, però en principi no. Dins dels àmbits dels premiats i de l'homenatge al grup Pavimultor i del discurs de mantenidor, diguem, és el que seria més o menys el del valor de la llibertat amb un petit acte de reconeixement en poemes dedicats a la llibertat, doncs seria l'embolcall de la nostra festa.
Doncs Josep Miracle, president dels Amics de la Poesia i secretari dels Jocs Florals, moltíssimes gràcies per detallar-nos com aniran aquests Jocs Florals. En parlarem més endavant un cop es concreti ja finalment el lloc. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres i moltes gràcies a Ràdio Calella sempre per la vostra difusió i la vostra manera de donar a conèixer a tota la ciutat i en general doncs, els nostres llocs florals, que són oberts per tothom.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallellatv
10 minuts perquè siguin les 8 del vespre. Seguim en directe a l'info d'avui dimarts 22 de gener. Ho fem explicant que Calella acollirà la festa de la capitalitat del Ball de Gitanes del Vallès d'aquest 2019. Serà els dies 27 i 28 d'abril i s'hi aplegaran mig centenar de balladors de les diverses entitats associades a l'agrupació de colles del Ball de Gitanes. Llorenç Solà, president de l'agrupació de les colles del Ball de Gitanes del Vallès, ha explicat una de les teories que hi ha al voltant d'aquesta denominació.
Algunes expressions que diuen que si això venen dos de la transhumació dels gitanos diguem, procedents del centre Europa cap aquí. N'hi ha d'altres, hi ha una versió feta per Ainhoa de la Sar que diu que quan el rei Jaume I va anar a Hongria a cercar la Violant, la que fos la seva esposa, en el seguici hi havia també un grup de dansaires que eren, doncs, d'origen gitano. I que després, un cop aquí a Barcelona, ja cansats d'estar dintre la vida, doncs, de ciutat i tot això, van demanar permís per sortir i esplaiar-se en lo seu.
També ha detallat la proposta cultural que es veurà a Calella durant l'últim cap de setmana d'abril.
El dissabte a la tarda, doncs, es farà una ballada de lluïment a la plaça de la Vila, a la qual hi participarà només una colla per cada poble dels que vindran. Cada colla doncs, ballarà un parell de peces i el diumenge doncs, serà quan farem la ballada general de tot, el que serà pròpiament dit doncs, la de tots els ballors, a la qual farem una cercavila fins a la plaça Lluís Gallart. I allà doncs, farem el que serà la ballada a més d'una tanda. Això, evidentment, allà farem música en viu. Quan s'hagin acabat aquestes doncs, dues, tres tandes, quatre no crec que potser sigui necessari, després farem el que en diem una maixurca de germanor, la qual fem tots els balladors la mateixa peça.
La Capital és una iniciativa per donar a conèixer aquesta dansa plenament consolidada a Catalunya des de finals del segle XVIII i que és una de les demostracions de la cultura popular del país.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'agenda llatinoamericana té, parlem aquest 2019, les grans causes en allò petit a través de les seves pàgines i gràcies a articles signats per autors de tot el món, convida a reflexionar sobre la importància de les causes no considerades grans per a aquesta societat. L'Ajuntament de Calella col·labora amb la comissió impulsora d'aquesta iniciativa, que ja suma la 28a edició. Per això, l'agenda es va presentar fa uns dies a Calella de la mà de Jordi Planes. És el coordinador a nivell català de l'agenda llatinoamericana que abans de la presentació a la Biblioteca Municipal va passar pels estudis de Ràdio Calella Televisió.
Certament que és una agenda per apuntar. Només obrim la primera plana i ja veurem, diu que és llibre llatinoamericà més difós cada any dit fora del continent. Té més de 40 articles, de dues pàgines cada un, de les millors plumes del món. No solament la qualitat literària, sinó la qualitat humana. Aquí hi ha escrites d'en Galeano, en Bof, Casal d'Àliga, els Vigil, i d'aquí, casa nostra també, Arcadi Oliveres, podíem dir Joan Sorroca.
L'agenda llatinoamericana s'edita en diversos idiomes i l'edició catalana ve a càrrec d'una comissió liderada per Pere Casaldàliga, entre d'altres. Es ven al preu de 8 euros. I a la plana esportiva avui direm que la Volta a Catalunya atorga la medalla d'honor a l'Ajuntament de Calella. Així ho va acordar el Consell Directiu de la prova ciclista presidit per Rubén Peris. L'entrega de la medalla es farà durant la presentació de la 99a edició de la Volta el dimecres 30 de gener a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya amb seu a Barcelona. La nostra ciutat donarà el tret de sortida de la Volta el pròxim 25 de març. Per 8è any consecutiu, Calella serà l'inici i el final de la primera etapa de la prova esportiva.
Meti Polit us ofereix el temps.
Hora de conèixer ara la previsió meteorològica amb Esther Batalla, del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, jornada amb ambient fred arreu del país. Avui les mínimes i les màximes han baixat força arreu del territori, màximes que puntualment però arribaven fins als 12-13 graus. A punts del litoral i a l'interior, en canvi, han estat inferiors dels 8 o 9 graus. Pocs núvols al matí, només alguns núvols alts i mitjans, núvols de vent, per exemple, al municipi d'Olèrdola, a l'Alt Penedès, i a la tarda aquests núvols han anat augmentant per les comarques de l'oest i fins i tot que hi ha alguna precipitació de caràcter feble en aquests sectors. Precipitacions en conjunt poc importants, no esperem que siguin molt significatives, però han estat en forma de neu fins i tot entorn als 800 metres a punts del prelitoral sud. Demà podria tornar a passar el mateix. Aquestes precipitacions de nou al matí podrien ser en forma de neu en aquest sector del territori, a les comarques de l'interior del Camp de Tarragona. Demà, sobretot, però, aquestes precipitacions de neu seran més rellevants a la zona del Pirineu, sobretot al vessant nord, amb gruixos que podran ser superiors als 40 o als 50 centímetres de neu nova, entorn als 1.400-1.500 metres, i fins i tot als 2.000 metres es podrien arribar a superar durant tot l'episodi els 80 centímetres de neu. Per tant, doncs, situació complicada en aquell sector del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest avís de situació meteorològica de perill per neu en aquest sector. El Pirineu, també puntualment a punts del prelitoral sud, altiplà central, entorn als 700 metres, i puntualment fins i tot la cota podria baixar fins als 500 metres a punts de l'Alt Empordà. Però fora del Pirineu, demà les precipitacions seran molt poc importants. Demà també és de destacar el vent que bufarà reforçat a diversos sectors del país, sobretot a la zona del Pirineu, comarques de les Terres de l'Ebre, amb cops puntualment superiors als 90 i als 100 km per hora, i amb mala mar a la zona de la Costa Brava. Per tant, demà, sobretot, destaca aquestes precipitacions al nord, també al matí a punts del centre i del sud del territori, i durant la tarda també doncs, esperem que fins i tot aquestes precipitacions encara es mantinguin al terç nord del país, encara es podrien mantenir a punts del nord de les comarques de Girona, però la resta, mica en mica, s'aniran trencant aquests núvols i esperem doncs, que s'imposi el sol durant la tarda. Demà, amb temperatures que en conjunt seran més altes arreu del país. De cara a dijous encara persistiran aquestes nevades al Pirineu, tot i que mica en mica ja aniran minvant durant la tarda, amb vent del nord reforçat i amb una temperatura més baixa. En canvi, divendres la temperatura pujarà ja lleugerament i en conjunt també s'imposarà el sol. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Tram final de l'informatiu. Recordem, com sempre, la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Mela, situada al carrer Valmés, número 151. I acabarem escoltant aquesta cançó, I Wish, de Stevie Wonder, perquè tal dia com avui, de l'any 1977, arriba al número 1 de Billboard. De fet, també va guanyar un Grammy i el disc complet va rebre 2 Grammys, al millor àlbum de l'any i a la millor veu pop masculina. Amb ella nosaltres ens acomiadem. Que passin molt bon vespre.